Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta hora us parlàvem del consum excessiu que en fem de les benzodiazepines, medicaments, a veure, algun tan popular o de nom tan conegut com pot ser el diazepam o com pot ser l'orfidal, per entendre'ns tots plegats de què estem parlant. Medicaments que ahir ens explicaven que segurament estem prenent en excés, que n'allarguem el consum en el temps. Són medicaments que es venen amb recepta mèdica. Feia ahir la doctora Casas de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona una lectura crítica, a vegades també de com els metges recepten aquest tipus de medicaments, però també de l'ús social que se n'acaba fent. Escolta, a mi aquesta pastilla per dormir em va molt bé. Demana-li al teu metge que te la doni, per exemple, no? Una frase tan utilitzada. I a la conversa d'ahir apareixia un element, també, com us deia, en part d'autocrítica, no?, per part dels metges, que deien potser estem en una societat i en un moment en què els metges no tenim el temps tot sovint d'atendre a persones que tenen problemes derivats de la situació socioeconòmica i que a vegades acabem tractant amb l'ajuda d'aquestes pastilles quan segurament el camí hauria de ser un altre. Per exemple, fins i tot, si cal, des del punt de vista de la salut mental. La Gemma Parramon és la presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Parramon, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Teniu la percepció o la realitat que vosaltres constateu és que en fem un ús excessiu, per exemple, de medicaments en principis com aquest de la benzodiazepina?
Això és el que diuen les dades, no? I realment és així, no? Són medicaments que actuen molt ràpid i que eficaços ho són quan els utilitzem doncs, a curt terme, no? I llavors, doncs, bueno, tot el que és immediat, no?, doncs, és fàcil per solucionar el problema que tenim en aquests moments, no? Uh-huh. A llarg terme ja sabem que no. I això fa, doncs, que sí, que hi hagi un sobreús.
Clar, com s'explica, no?, com pot ser que Espanya sigui un dels països europeus que utilitza més aquest tipus de medicaments? Jo hi feia referència a un estudi, per exemple, que es va presentar fa un any i mig per part de la Societat Espanyola de Patologia Dual, que xifrava, per exemple, el cas de l'estat espanyol, un ús 2.700 vegades superior d'aquest tipus de medicaments, per exemple, que no pas a Alemanya.
Alemanya és un país que restringeix molt l'ús de fàrmacs en general, no? I segurament. El fet de que aquí a Espanya no sabria buscar un únic motiu. Probablement la facilitat, no?, de recepta electrònica, el tenir, doncs, una sanitat universal, o sigui, tot allò que ens afavoreix i que fa, doncs, que tinguem un accés a la sanitat ràpid i eficaç, doncs també ens perjudica en altres àrees, com pot ser això, no? Facilitat que tenim accedir a segons quins fàrmacs, no? Sí. Probablement té més a veure, doncs, al sistema, no? No, el sistema, la facilitat d'accedir-hi, la facilitat de poder fer una recepta i també potser, doncs, el que comentava, la manca de temps que tenen, no?, els metges i metgesses prescriptores, i també a la immediatesa, no?, i a la rapidesa que volen solució, doncs, a les persones que fan ús d'aquests fàrmacs.
El problema és quan aquests fàrmacs s'acaben convertint en un habitual, no?, dels nostres tractaments. No sé si estic pensant en persones grans, per exemple, per dormir, no?, fins i tot, o en persones joves que, o més joves, a partir dels 30 als 40 anys, que poden tenir problemes d'ansietat fruit de la feina, fruit de no arribar a final de mes, no?, és a dir, de situacions que envolta la seva vida, que a vegades potser no té per què ser una qüestió estrictament mèdica, no?, potser més personal, però que en passar pel metge acaben amb aquest tipus de tractaments.
Totalment. A vegades no estem parlant de, a vegades, malaltia psiquiàtrica, no? Probablement aquestes persones doncs, ja tenen un altre tipus de tractament, no? Però sí, doncs, no? Aquest, no? Diguem-ne, aquest interfici, no?, entre el que és patologia i el que no és patologia i el que és, doncs, una reacció normal davant d'una situació, no?, en què llavors, doncs, algú doncs, pot buscar aquesta solució immediata pensant doncs, que demà passat ja no ho necessitarà, però demà passat encara ho necessita i perllonga més. No? O sigui, són fàrmacs que si prenem durant doncs, unes 4 setmanes i després suspenem el tractament, doncs, probablement no tindrem mai problemes derivats d'això. No? El problema és que una vegada es comença a prendre, doncs, si persisteix l'estressor o el motiu per on l'ha començat a prendre, doncs va perllongant. No? Llavors, doncs, és quan tenim els problemes.
Clar, els darrers temps de la pandèmia ençà s'ha posat molt de relleu la importància de la salut mental d'una banda i les mancances, no?, en salut mental que tenim de l'altra. Aquest accés a l'ús d'aquest tipus de fàrmacs és una mostra més del camí que ens falta per recórrer en salut mental, que potser l'estem intentant pal·liar a través de pastilles com aquesta?
És una dada més. De fet, és un problema que tenim. Bueno, doncs, jo recordo que en parlem des de que em dedico a la psiquiatria, que ja fa uns quants anys. Sí que és cert que és molt important doncs, tot el que puguem fer de promoció i prevenció de la salut mental. No? Potser és l'àrea que anem més coixos. No? Quan s'arriba al psiquiatre, doncs, evidentment és perquè hi ha una malaltia psiquiàtrica. No? Però tots aquests altres casos que no són greus i que el psiquiatre doncs, tampoc no ha d'intervenir-hi, es queden una mica en un llim, no? No saps massa, doncs, cap on han d'anar, no? Llavors, doncs, el que acaben, doncs, és anar a això, no? A primària i demanar, doncs, una solució, no? Si tinguéssim tots aquests mecanismes de promoció o prevenció i la persona tingués la paciència per esperar, no?, i poder fer intervencions més psicosocials, probablement evitaríem molt l'ús d'aquests fàrmacs. I això, doncs, és una de les coses, doncs, bueno, que ja em consta, no?, doncs, que tot el Departament de Salut també hi està treballant, en poder incrementar, doncs, aquesta atenció, aquestes fases prèvies o fins i tot fases de persones que mai requeriran una intervenció directament per part d'un psiquiatre, no?, perquè no és la gravetat ni podem considerar una malaltia, no?
Si el passa que segurament la solució tampoc és un metge de família, no? És a dir, si tu tens una persona que pugui tenir, no ho sé, és igual, 30, 40, 50 anys, no?, que està en un moment vital en què està tirant endavant una família, no?, i que pateix per la feina i que potser veu que els diners no li arriben a final de mes i que la vida no li dona, no?, que és una mica aquesta sensació a vegades que els fan al metge de família però que en realitat no estan malalts. I aquí segurament és on s'acaba produint aquesta distorsió que a vegades porta a... Mira, potser la solució és aquesta pastilleta que et farà poder passar bé el dia.
Totalment. Per això he dit primària, No he dit metge de família, perquè al final tot acaba caient, no? Tot rau amb els metges de família. Els metges de família, evidentment, no tenen el temps per poder atendre això, però s'hauria de tractar des de la primària, no hauria d'arribar a l'especialitat. I el que caldria és aquesta promoció o prevenció. També és cert que, clar, el metge de família té poc temps, però moltes vegades la persona que fa la sol·licitud també té poc temps, no? Per exemple, per l'insomni, no? Recomana les mesures d'higiene de son, no? Doncs anar a dormir sempre a la mateixa hora, llavors a la mateixa hora, fer exercici, alimentació sana, doncs evitar pantalles, no?, les hores abans d'anar a dormir. Bueno, a vegades, no?, el dia a dia no ens ho permet tot això, no? I a la que comences a explicar això a la persona, que és el primer que ha de fer, diu, sí, això ja m'ho sé, però ja ho he fet i no dormo, no? I llavors, doncs, al final, doncs, bueno, doncs mira, doncs, escolta, amb això sí que dormiràs, no? Llavors, clar, aquest temps, no?, que es necessita i aquest esforç, no?, de poder aplicar aquestes mesures d'higiene de la son, la indicació de l'insomni, la primera indicació és la teràpia cognitivo-conductual. És el que comentàvem, moltes vegades, doncs, tampoc no està accessible a les persones, no?, perquè es necessita, doncs, ja una persona, no?, una psicòloga clínica, no?, que apliqui aquesta tècnica, que no és difícil, sempre i quan se sàpiga, no?,
i es conegui i se sàpiga aplicar, no?
Clar, clar.
Vivem en un país en què ens hem acostumat massa, però a saber que existeix, per exemple, no, ara parlàvem del dormir, que existeix una pastilla per dormir. És a dir, busquem la solució fàcil, perquè aquí hi ha dos camins per dormir, no? És a dir, canviar tots els nostres hàbits o fer allò que sabem que sempre ha funcionat, no? Que és, bueno, prens la pastilleta i dorms com un nadó.
Sí, sí, clar. Però jo penso que aquí hi ha el problema d'un excés de prescripció i també un excés de demanda, i de demanda de resposta immediata, no? Clar, per exemple, no, activitat al vespre ens activarà i farà que no anem a dormir, però hi ha gimnasos que tanquen molt tard. Això vol dir que hi ha persones, no? I aquella persona potser va a fer l'exercici, llavors quan arriba a casa es pren la pastilleta per dormir, no? Clar, potser s'han de modificar altres coses, no? I modificar aquestes altres coses de la manera com tenim muntada la societat, amb horaris laborals que acaben tan tard, no? Que a vegades també arribes a casa super tard, has de sopar, i quan et recomanen que sopis 2 hores abans d'anar a dormir per i alguna cosa lleugera. Hi ha gent que potser és el primer àpat que fa perquè en tot el dia no ha tingut temps, no? I tota aquesta velocitat a la que volem anar i ocupar tantes hores acaba fent, doncs, que llavors busquem solucions ràpides, no? Vull dir que ja no és només individual, no? Sinó que ja és estructural de tota la nostra societat.
Potser també perquè no tenim percepció de risc o de perill, no?, en el consum d'aquest tipus de medicaments.
Disculpa, no us he sentit. No.
Deia que potser aquesta situació es produeix perquè tampoc tenim una percepció de risc associada al consum d'aquesta... No? Vostè em deia, potser les demanem massa, no? Potser recepten massa, però potser les demanem massa, i potser és perquè no som conscients del que implica prendre determinats productes.
Sí, sí, no, totalment. També i perquè sempre pensem, bueno, ja ho solucionaré, no? La procrastinació. Bueno, ara tinc això que m'ho solucioni immediatament, m'han dit que més de 4 setmanes, no? Doncs aquí 4 setmanes ja ho deixaré, però clar, llavors arriben les 4 setmanes, no? O sigui, fins i tot un potser minimitza aquest risc i pensa, bueno, a mi no em passarà, o perquè ho prenc puntualment, no? I llavors, doncs, al final un pren la medicació, veu que de forma immediata té l'eficàcia i no té les conseqüències, amb el que, clar, també minimitza aquest risc. Llavors, al cap d'un temps, potser sí que veurà, no? Doncs que necessita més dosis per tenir el mateix efecte, que durant el dia potser va més adormit del que hauria d'anar, que, a més, doncs, potser li costa més concentrar-se, que moltes vegades tampoc no s'atribueix aquest tractament.
Això li anava a dir, no és gratis prendre aquest tipus de pastilles. És a dir, nosaltres, el nostre cos, se'n ressenteix o en pateix també les conseqüències.
Sí, hi ha tots aquests efectes adversos. De fet, aquest tipus de fàrmacs també jo penso que són els responsables de la mala fama que tenen els psicofàrmacs, no? Perquè més eficaços no són fàrmacs que generin dependència o tinguin totes les conseqüències o facin que durant el dia vagis a dormir, no? Quan prescrius a vegades un antidepressiu a una persona, no, doncs, que té sintomatologia depressiva, diu, bueno, però jo no vull anar a dormir tot el dia. No, els antidepressius no fan que vagis a dormir.
Ah, perquè les benzodiazepines són antidepressius, són ansiolítics, és a dir, hi ha tot de paraules que nosaltres les fem servir com si fos el mateix, no? Com si tot... formés part del mateix tipus de medicaments, i no és així.
No, clar, tenim molts tipus de psicofàrmacs. Les benzodiazepines són uns fàrmacs, són ansiolítics, o sigui, l'isis és matar, maten l'ansietat, no?, per dir-ho clarament, etimològicament, el que significa la paraula, no? Actuen cerebrals que el que fan, doncs, és relaxar-nos, no? Ens notem més tranquils, i és un efecte molt immediat, no? I aquest és l'efecte de les benzodiazepines. Els antidepressius, l'efecte el fan de forma molt més tard de que quan de la primera dosis, no? Sí. Amb el que també tenim aquest interval, o sigui, tenen indicacions diferents, però sí que la depressió, per exemple, no? A vegades va amb símptomes d'ansietat. I aquestes 4 setmanes que necessitem que l'antidepressiu comenci a fer efecte, a vegades també utilitzem alguna benzodiazepina per tractar alguns d'aquests símptomes, però amb la idea de treure'l a les 3 o 4 setmanes quan comença a fer efecte l'antidepressiu. Per això moltes vegades les persones amb depressió també en prenen. Però no vol dir que les benzodiazepines siguin antidepressives. No ho són.
Clar, passa que segurament aquí, i no sé si hi està d'acord, doctora, però hi entra... que en general som una societat molt medicalitzada, no? I que de seguida som de recomanar-nos medicaments entre nosaltres. A mi em van donar això i em va anar molt bé. No? I això funciona tant pels antibiòtics com per les benzodiazepines. És a dir, quan un ha tingut un tractament que li ha funcionat, com que som un país acostumat a... Escolta'm, la farmàcia és un lloc bastant accessible, no? O tradicionalment ho havia estat. Tu prova això, que a mi m'ha anat bé.
Sí, sí, totalment. I més les benzodiazepines, que clar, els antidepressius, com que és un tractament continuat durant un temps, sí que alguna vegada algú s'ho recomano a l'altre, eh? Però bueno, no és tan freqüent que t'ho demanin. En canvi, les benzodiazepines, sí que clar, dius, mira, estic una mica atabalat, no puc dormir bé, no sé, ah, mira, això em va fantàstic, no? I en dones una. Això sí que és molt freqüent, perquè a més, llavors, doncs, quan et venen a la consulta, diu, ui, se m'ha acabat perquè el meu marit també m'ho agafa, la meva senyora també m'ha agafat, o mira, la meva mare va tenir un mal tràngol i li he donat la caixa, no? O sigui, que creus que és molt freqüent, això, no? Això sí, sí, sí.
Doctora Parramon, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres, a més per fer informar a la població de temes tan importants i que també ens faciliten la pràctica del dia a dia.
No, bueno, al contrari, a vostès per explicar-nos. Un plaer, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Molt bon dia. La Gemma Parramon, que és la presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya. Ara en seguirem parlant una estona més i ho farem també en temps de tertúlia. Una pausa molt breu per la publicitat i continuem, va.
Ràdio Estel.